No deu ser fàcil, a la tradició de la novel·la formativa, que la peripècia del protagonista tradueixi la dificultat de fer-se gran des d'una asèpsia tan ben conduïda. El noi que veiem créixer triomfador, l'últim llibre de Joan Jordi Miralles, és un exemple de supervivència mental i psíquica en un entorn hostil, el de la convivència a la Masia del Barça als anys 90. I tanmateix, l'angoixa que traspua el seu pas pel bàsquet d'elit ens és narrada per una veu que no jutja ni examina, únicament descriu. Descriu a quina mena d'instints i vexacions és capaç d'arribar una societat deshumanitzada. Avui al programa coneixerem, per tant, aquest triomfador, la novel·la publicada a Males Herbes, que té la capacitat, i això és també una virtut estilística, de tallar l'alè amb més d'un passatge. En parlem amb Joan Jordi Miralles, el seu autor, amb en Jordi Puntí i l'Olf Beltran, que, entre altres coses, també ens portarà el Tirannosaurus de Guillem Frontera. Avui, doncs, des de les tenebres, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui saludant en Joan Jordi Miralles. Què tal, benvingut al programa.
Com esteu?
Saludem a tothom, el Beltran.
Què tal, com anem?
I Jordi Puntí.
Hola, com esteu?
Com il faut, fem-ho com toca. Triomfador, ara sí, la novel·la en Joan Jordi Miralles, publicada a Males Herbes, una novel·la protagonitzada per un antropònim molt historiat, un nom tan literari com Ulisses, no? En un moment determinat ens diu el narrador que l'Ulisses accepta els reptes amb inquietud, no? I em va semblar, Joan Jordi, que tant la inquietud com la noció de reptes eren dues paraules que es cauen molt bé a la història que aquí s'explica, no? En aquest viatge que fa el protagonista de Manresa a Barcelona, concretament a la Masia del Barça, on s'instal·la en un moment zenital, com és l'adolescència, amb un munt de canvis i amb un munt de reptes, efectivament, que tenen a veure, doncs, amb les vivències que allà té, no? Amb aquesta mena de quintades, per fer servir el terme que crec que també apareix en la novel·la, i que ens situa, per dir-ho ràpid, en un territori transitat pels lectors, i els lectors literaris particularment, que és el Bildung Roman, per dir-ho d'alguna forma, i en el seu terme alemany, aquesta novel·la de formació, però a més de formació opressiva, perquè l'ambient ho és. Suposo que també atmosfèricament vas buscar això, no? Que el lector sentís, perquè es percep aquesta angoixa que viuen els esportistes a la Masia en una època determinada, som als anys 90, no? I això, i que t'introdueix també estilísticament amb un tipus de lectura tensa. No sé si el concepte seria aquest.
De fet, ja has donat una mica la clau, no? Vull dir, tota la qüestió que té a veure, doncs, amb com un és capaç, no, d'assumir els reptes, no? Per una banda, sobretot una persona, doncs, que és tendre encara, no? Que està en una etapa de formació, i d'altra banda, evidentment, totes les inseguretats que generen quan el context no és el que se diu, no? El que un s'esperava, no? Sinó que és ben bé una altra cosa. Tota la sorpresa que pot generar certs contextos que un, evidentment, sempre projecta, no? Projecta capes del futur, no? I intenta, doncs, pensar com se'n sortirà, no? Però, clar, mai s'espera moltes vegades que les circumstàncies puguin acabar sent tan radicals, no? I és una mica el que s'acaba trobant el protagonista del llibre.
Sí, sí, radical també és un adjectiu que es cau a la història i tot el que s'hi viu allà, no? Allà és una novel·la, també us ho trobareu, molt instintiva en el sentit literari. Hi ha molts instints, un dels més importants, a mi em sembla, és el de supervivència, no? Perquè decidir no sortir d'aquell ambient de la Masia del Barça amb tot el que li passa al protagonista és una decisió important, i jo crec que es vol un cert coratge també, però vaja, la paleta lèxica, en fi, és plena de nocions com ràbia, agressivitat. Hi ha un moment també on es parla d'una primitiva expressió de curiositat, no? I per tant, aquest primitivisme. Per tant, jo crec que fins i tot això, no? Les paraules ajuden a situar-nos en una qüestió, una cosa molt, molt, molt atàvica i molt, molt instintiva.
ben més així i ningú ho diria, no? Sembla, no, que el personatge l'hagin enviat, doncs no ho sé, no, a una guerra, no, com una quinta, no, del biberó, qui sap on, no? I en realitat ets a, doncs, a Barcelona, representa capellat, no, per un dels clubs, doncs, més importants del món i que evidentment t'han promès, doncs, tota una sèrie de seguretats, no? Com és que es desperten, no, precisament tots aquests instints? Com és que precisament es desperta aquest instint de supervivència de dir, ostres, com ho faré, no? Per aguantar un dia més, per aguantar una setmana més, per aguantar un mes més i veure si puc continuar entrenant, si puc continuar, doncs això, convivint amb la resta del meu equip, etc. En un ambient, doncs, que quan torno a casa és tota una altra cosa, no? Vull dir, et convida precisament, doncs, això, a fer les maletes i fotre el camp, no? I aquesta és una sensació que a mi m'interessava, no?, de treballar, i que, sobretot, aquesta contradicció, no?, entre el que pot semblar aparentment un espai segur, no?, confortable, amb el que realment és, no?, tota la realitat, no?, normalment amaga, no?, aquesta, una part més lluminosa i una part més fosca. I jo crec que, precisament, el valor de la literatura és aquest, no?, també el d'intentar, no?, donar llum, no?, aquesta part fosca que moltes realitats, que ens pensem que són d'una mena, no?, que pensem que són d'un color, que pensem que tenen una textura, en realitat, doncs, en tenen una altra, no?
Sí, sí, una foscor important, perquè el catàleg d'humiliacions és ampli i explícit. Jordi Adolf, no sé si heu compartit també aquesta idea de l'atmosfera opressiva, o la lectura que anaves passant pàgines allà, amb un punt d'inquietud i desgarrifança, també.
Sí, per descomptat. Bueno, jo et diria d'entrada que ja, per mi, ja és marca de la casa, que és una constant que es va repetint en els llibres d'en Joan Jordi de manera diferent, en espais diferents, i aquí potser és la vegada que he tingut la sensació de que aquesta opressió o aquesta mena de, jo en dic les tenebres del cor del protagonista, aquesta dificultat per intentar arribar al fons del que li passa, és més, probablement més evident i més, no sé si més pertorbadora que en altres casos, però en tot cas sí que té un punt especialment feridor per mi, que és la innocència, no? Que és un personatge que neix des de la innocència. De fet, la novel·la, i ara aquí faré això que en diuen un spoiler, diguem-ne màxim, però és igual perquè no és important, la novel·la s'acaba quan el protagonista, l'Ulisses, fa 18 anys i perd la virginitat. I tot el que veiem és el que ve abans. I el que ve abans és una combinació, per mi, i ara en tot cas en Joan Jordi el millor em contradirà, però no passa res. Vull dir que és una combinació d'una banda de l'aïllament, de la sensació d'aïllament total en què viu el personatge, aïllament personal i aïllament dins un col·lectiu, la creació d'una identitat, d'una personalitat que ha de créixer, i finalment una altra cosa que també és molt important, que és el fet que convisqui només amb nois, només amb homes, diguem-ne, no? Que en tot cas les dones, quan hi són a l'exterior, són a l'altre cantó d'una reixa, I aleshores aquests tres elements que, per exemple, Juli Verne els ha convertit en una mena de comèdia divertida a 2 anys de vacances, i el senyor de les mosques, el William Golding, fa tot el contrari, doncs aquí la particularitat o la gràcia és que són a Barcelona, diguem-ne, que són en plena ciutat, i que aquest tancament, que tots a més el reconeixem perquè la Masia del Barça és un lloc, un espai famós, diguem-ne, dona lloc a un creixement personal que és brutal i que en molts moments et fa aturar-te en la lectura i dir, hòstia, amb totes les lletres, no? Una mica amb la sensació de dir... I aquí hi ha una altra cosa, perdó, que és el fet que sabem, tot i que no caldria, però el fet que sabem que al darrere hi ha una experiència personal que ha viscut en Joan Jordi, perquè ell ha estat a la Masia del Barça quan era un nen, no? Em sembla que amb 12 o 13 anys, i per tant la identificació amb el que li passa al personatge, doncs encara és més versemblant, no?
Bé, ostres, gràcies Jordi, perquè clar, davant d'aquestes explicacions, vull dir, poca cosa puc afegir. La veritat és que jo haig de confessar una cosa ja d'entrada, que jo normalment, de fet en confessaré dues, no?
Una és les que vulguis, per això hi som.
Una és que jo no tinc la ment preclara, no?, que gasten alguns escriptors, no? Vull dir que quan en Jordi parlava de tot això, ostres, el meu cap era tot un caos, no?, d'això, d'escenes, de pensaments, de conceptes. I d'altra banda, també us haig de confessar que quan escric tampoc intel·lectualitzo gaire. No, no, no és que de partença, jo dic, no, les dones les situaré fora, els homes a dins, a més, doncs, vull treballar la qüestió aquesta i la identitat. És més aviat, en el meu cas, una escriptura molt intuïtiva, val? Una mica patxarratx, i deixo reposar molt els textos, i com deuen fer molts altres autors, per descomptat, però gràcies a això, no, vaig confeccionant, diguéssim, doncs una tensió, doncs uns personatges, però mai, no, diguéssim, des de la preconcepció, no? Mai des de aquests personatges són d'aquesta manera i, per tant, han de fer aquest camí, no? Per tant, per mi és molt interessant, sobretot, anar descobrint, no, la novel·la i, sobretot, que em generi preguntes, més que jo haver de generar respostes, no? Que em generi preguntes. Per tant, quan reps la satisfacció en què un lector o una lectora doncs, et fa comentaris com aquest del Jordi, doncs bé, són superben rebuts i de vegades fins i tot em descobreixen moltes coses que ni tan sols havia tingut en compte. Vull dir, no vull ser un farsant amb això, no? I dir, ostres, doncs tot això ho tenia calculadíssim. No és així, no? Per tant, segurament ens trobarem que al llarg d'aquesta entrevista hi ha moltes coses que jo estaré com descobrint també de la novel·la.
Benvinguda,
sí. Siguin. No, no, però jo crec, perdoneu, jo crec que ha de ser així. És a dir, la feina aquesta d'explorador que té el narrador, intuïtiu, de desbrossar, de partir del caos, construir una cosa versemblant, és el millor que pot passar. I en realitat som els lectors els que hem d'acabar d'alguna manera descobrint allò que hi havia al darrere en un punt, en un moment desordenat, diguem-ne, i que tu has sigut capaç d'ordenar-nos, no? A veure, jo he fet una lectura potser una mica massa crítica en aquest sentit, massa d'ordenar, i hauria d'haver deixat més que el lector hi entri pel seu compte, però no me'n podia estar, perquè en realitat és una cosa que no em passa gaire sovint, eh? Ho he de dir així quan llegeixo autors, i especialment autors catalans, la sensació que entro en un món que és molt particular, no? Que en aquest cas, jo tinc la sensació que és que el Joan Jordi, juntament probablement amb, i afegiria el Toni Sala, són escriptors que ens fan entrar en una mena de submón de l'ànima humana, podríem dir així, que no és gaire visitat i que, per tant, és molt més agraït de llegir. I en aquest sentit, crec que també funciona més precisament per això que tu deies, Joan Jordi, que és la sensació que escrius des de la intuïció i que et deixes anar, no? I que després hi ha d'haver un procés de revisió i de correcció, que m'agradaria que ens expliqués una mica més com funciona. És a dir, per exemple, si tots els llibres t'han sortit igual o si hi ha hagut alguna idea preconcebuda o si en aquest cas intueixo que hi ha també un punt de dir, és que he d'explicar alguna cosa que era meva i me l'he de treure del pit. No sé si va per aquí.
Doncs bé, sí que sovint hi ha una idea de partença, però no hi ha llibre sencer mai, en el meu cas. Vull dir, en aquest cas, a més, la idea de partença la puc, no, identificar molt clarament, que és que, efectivament, jo vaig jugar a bàsquet durant molts anys i ho vaig deixar per diferents motius i sí que de tant en tant practicava un esport, però el bàsquet, precisament, l'havia deixat de banda. I no va ser fins al 2010, aproximadament, que vaig reprendre-ho, no? Vaig veure que hi havia unes cistelles, no, al costat de casa, que reunien els diumenges, no, gent jove i això, i vaig dir, va, per què no hi vas, no? I em vaig anar aficionant, no? O sigui, de tant en tant anava jo sol i feia alguns tirets, d'altres vegades jugava algun partidet d'això de streetball, no? Vull dir que intentava una mica, doncs, això, no? Recuperar algunes sensacions. I en aquest viatge, en aquest recuperar sensacions, en aquest retornar, no?, a fer gestos, no?, que d'alguna manera havia deixat de banda, doncs se'm va obrir una mica, doncs, la caixa de Pandora, no? Vaig començar a recuperar sensacions, records que tenien a veure amb situacions alegres, però també d'altres situacions que no ho eren tant, no? I tot això, d'alguna manera, ho vaig començar a traslladar, doncs, al paper, no? Al principi d'una manera molt esporàdica, no?, sense cap pretensió, I a poc a poc vaig començar a veure, ostres, que allò podia començar a agafar una forma, no? I sempre vaig tenir clar que aquella forma, o sigui, jo sempre he escrit ficció, val? Mai he escrit un diatari, coses d'aquestes, i jo veia de seguida, no?, que allò havia d'agafar una forma que no havia de tenir res a veure, no?, amb una crònica, amb unes memoirs, no?, referents a la meva vida, a la meva experiència a Can Barça, sinó que havia d'agafar tota una altra volada. I va anar així una mica, vull dir que aquest gest, no?, sobretot de tirar cistella, no?, de botar la pilota, de passar-la, de defensar, no?, aquesta sensació del xoc contra els contrincants, no?, tot això, ostres, va revelar, no?, moltíssimes coses que d'alguna manera havien acabat soterrades, però no pas per una experiència traumàtica, no es tracta d'això, vull dir, no hi havia cap ferida, simplement hi havia altres interessos i aquests interessos s'havien anat superposant uns als altres i el món del bàsquet doncs havia quedat una mica enrere, no? Doncs com et dic, no?, la pràctica de l'exercici físic referent al Barça, al bàsquet, mm-hmm, em va ajudar doncs a recuperar tot això.
No, sobre la pregunta que feies, David, no?, de si havíem compartit també aquesta sensació d'ofec com a lector, totalment. És a dir, la Masia queda convertida en una mena de casalot gòtic, unes cambres de tortura,
sí.
En què, a més, com que els abusos, les crueltats s'exerceixen entre iguals, tot i que hi ha classes entre aquests iguals, perquè hi ha gladiadors de primera, que són els de futbol, de segona, que són els de bàsquet, però s'exerceixen entre gent aproximadament de la mateixa edat, això encara ho fa més terrible, per molt que vingui avalat d'alguna manera des de la superioritat, no? És a dir, hi ha aquella cosa de, bueno, feu, perquè així també s'espavilen, es tornen més agressius, doncs això, a última hora, doncs s'espavilen. Abans ho deies, no?, tu també, David, que és una novel·la de formació, també és una novel·la esportiva, segurament, o té un vessant d'aquest estil, però no deixa de ser una novel·la de terror. És a dir, és que a vegades t'imagines la Masia amb un cartellet a l'entrada que posés deixeu fora d'aquí tota esperança, no?, a la manera d'Entesca, perquè realment, a més, hi ha un joc, un treball d'escriptor en aquests graus de l'horror, no?, en aquesta sensació que el temps no passa, i si passa serà per anar encara a pitjor, no?, que realment comunica una sensació d'ofec molt considerable en els lectors. Bé, a última hora, ja s'ha dit també, és una lluita per la supervivència en què molts dels personatges queden reduïts a l'animalitat, és a dir, no hi ha, per exemple, amistat entre ells, hi ha com a molt aliances, perquè del que es tracta a última hora és de ser o víctimes o botxins, no? De manera que sí que és una experiència forta com a lector, ho haig de dir, i ho haig de dir com un elogi.
Doncs gràcies, Adolf. De fet, una cosa que alguna vegada m'han preguntat, no?, alguna presentació, però realment va ser tan dur, no? Clar, ja passem al terreny personal, no? I no, a veure, jo sempre els hi dic, no? Clar, he llegit un llibre, vull dir, la realitat encara va ser més dura, no? Vull dir, la realitat què és? Doncs va ser 2 anys de convivència allà. I un pot pensar que és anecdòtic, que vaig tenir la mala experiència, no?, d'anar a caure en un moment en què hi havia un grapat d'abús a nanos, no?, però en realitat era una cosa més sistemàtica. La veritat és aquesta. O sigui, en quin sentit? Doncs, per començar, perquè generacions anteriors i posteriors també van rebre quintades. Un cop parles amb ells i això, dius, hòstia, l'ambient era igual. No és que els teus 2 anys van ser els pitjors. No, és que això era una cosa comuna. Però l'altra cosa que comparteix que aquesta violència fos sistemàtica realment és que hi havia uns responsables aquí que, diguem-ho clar, vull dir, són els responsables que d'alguna manera et criden perquè creuen que tens un talent, que tens, diguéssim, unes qualitats, no?, que pots desenvolupar millor en l'art del bàsquet, i que a l'hora de la veritat aquests responsables doncs no han vetllat per tu. O sigui, t'han deixat allà i de rotllo t'espavilaràs, demà tens entrenament. Ja, però per arribar demà has de passar tota aquesta nit, no? Llavors, un pot tenir la sensació llegint el llibre que, i això és una de les grans dificultats que jo vaig trobar, perquè jo sobretot el que volia era transmetre una sensació, no? O sigui, una sensació, diguem-ho, una impressió, no?, al lector. O sigui, aquesta cosa que molt hàbilment, no?, han escrit els editors, no?, a la contracoberta, no?, el llibre provoca una sensació física, fins i tot, als lectors. Clar, parteix de la seva experiència a l'hora de llegir, evidentment, aquest llibre. Però per mi era important una mica això, assenyalar-ho, no? Vull dir, remarcar el fet que, ostres, potser cada dia no hi havia quintades. Potser cada dia no rebies, no? Però sí que és veritat que sempre estaves en alerta. Val? Vol dir que tothom, tot el conjunt de jugadors que havia en aquell moment a la Masia o que havien transitat per la Masia, estaven sempre en alerta? No, evidentment que no. Perquè, com bé deia l'Adolf, no? Hi havia víctimes, hi havia botxins. I hi havia gent que passava per allà. Per tant, estem parlant una mica del que de la qüestió ve a ser aquest, no? El fet que hi ha una sèrie de víctimes que, avergonyides, no? No són capaços de denunciar uns fets, i no només avergonyides, sinó que també hi ha una qüestió que és essencial aquí, que és que volen assolir una fita. Els han donat una oportunitat i si se'n retiren, no? Si se'n van a cap a casa i fan la maleta que se'n van cap a casa, doncs aquesta fita desapareix, no? I és el que volen és continuar aquest somni, i és normal i és natural, però és que a més hi ha la vergonya. Hi ha la vergonya de no denunciar uns fets, de dir, bé, deu ser una prova més, així com els entrenaments, moltes vegades, doncs si has jugat un mal partit el cap de setmana, doncs arribes el dilluns o el dimarts i, escolta, doncs troca un entrenament físic molt més dur perquè a veure si espavileu i això, doncs acabes, no, d'alguna manera normalitzant i pensant que això és una cosa natural. Clar, és natural perquè ells que estan a la Masia, perquè ells que aquells jugadors, doncs, de l'equip o d'altres equips de les mateixes categories, doncs que se n'anaven després de l'entrenament cap a casa, això era un altre viatge, no? I això m'he trobat també moltes vegades, doncs, conversant amb tins companys que deien, hòstia, és que no sabíem res d'això. Ah, clar, és que no era fàcil, no?, explicar-ho.
Sí, sí, no, i després hi ha vaja, una de les lleis universals del Buller, que és, com ho diguis, rebràs, no?, com ho diguis serà pitjor, és a dir, per tant, també hi ha un silenci provocat i una dialèctica entre víctima i botxí que és interessant per l'ambigüitat que apliques al personatge, l'Ulisses. En un moment determinat, l'Ulisses, que és, des de la primera nit que vaja, que li toca el rebre, diguem-ne, és víctima constant de tot aquest tipus d'humiliacions, i en un moment determinat en el qual es diu l'Ulisses no pot evitar gaudir de l'espectacle quan li passa algú altre, no?, per aquesta primitiva satisfacció i curiositat que abans dèiem. I això és interessant perquè efectivament hi ha grisos, no?, hi ha matisos, és més fàcil llegir dicotòmicament la novel·la en clau de bons i dolents, i no és tan ben bé així, no? I una cosa que també volia en aquest sentit remarcar, que a mi em sembla una troballa, i si vols et ve a gust parlar-ne endavant, que és la veu, perquè, clar, sobretot tenint en compte que estàs explicant això que ara has compartit, no?, que potser l'origen de tot plegat està basat en una experiència biogràfica, tu tries una veu en tercera persona, això sí, focalitzada, no? I em pregunta, quin encert, perquè una primera persona és tentador, perquè efectivament ho expliques des de dins i és més fàcil empatitzar, en aquest cas amb l'Ulisses, però en canvi tenir una tercera focalitzada aporta un grau de asèpsia, fins i tot, i de neutralitat gairebé, no?, a tot el que es va narrant, que no és fàcil.
Sí, sí, per descomptat. Precisament, no? Vull dir que aquest ús, no?, d'aquesta veu, no?, d'aquesta en tercera persona és el que em permetia precisament col·locar-me, no?, en regions fosques que jo havia, no?, d'alguna manera presenciat d'algunes vegades, d'altres me les havia imaginat, però que d'alguna manera m'havien conferit una sensació, no?, de tot plegat. I aquesta sensació, com et dic, no només era fosca i negativa, sinó que moltes vegades generava una atracció. Per què? Perquè tens una edat i de cop i volta estàs veient coses que no t'esperaves. Llavors, tot això com tractar-ho, no? Com tractar aquesta realitat, no?, que forma part una mica del passat, que tu, d'altra banda, estàs manipulant, perquè un escriptor és un farsant, vull dir, juga amb la ficció, i ficció ve de Fincher, i vol dir amassar, i vol dir que agafes una sèrie d'ingredients, no?, i un dia fas un ensaïmat, un altre dia un croissant, i un altre dia un pa de pagès, vull dir... per tant, una mica, per mi era important trobar una veu que em facilités, no?, precisament, indagant aquesta realitat, en aquests records, en aquest trampolí que em podien generar certs records per tal de tensar una narració. I això també era per mi essencial, aquesta tensió, no? Aquesta tensió que és una mica la que s'esdevé en el personatge i que per mi era important traslladar també al lector. Per això el llibre també ha trigat tant de temps, no?, a coure's, una mica perquè era important per mi, doncs, tibar-lo al màxim, no?, deixar-lo que, d'alguna manera, intentar fer net, no?, sobretot que la narrativa que hi hagués, no?, fos el més pura possible, que no sobrés cap paraula, que no hi haguessin comparacions o metàfores que no fessin falta. És a dir, que una mica la lectura fos a raig, no? Una mica, com la sensació, no? Quan sí, estàs sí. pendent, no?, d'una realitat que no saps per on et poden caure les clatellades, doncs vas tota l'estona doncs, amb aquesta tensió. Doncs precisament m'interessava transmetre-ho, no? I crec que la veu narrativa, no?, trobar-la, que jo crec que és, evidentment sempre és l'encert, no?, de tot l'escriptor i escriptora, de dir, ostres, trobar aquesta veu, no? A vegades tens una idea o tens, jo que sé, una història al cap que et balla, però no trobes aquesta veu. I ho proves i al final acaba sent una novel·la de 200 pàgines i jo en tinc més d'una que acaba en un calaix soterrada i no veurà mai més la llum, no? Perquè no vas trobar aquella veu. La història potser era bona, però la veu no.
Sí, no, i aquí la dificultat és que sigui una veu que sent, passant tot el que passa en aquesta masia, no jutja, no? És una tercera persona que troba, Jordi, no sé com ho has vist tu, aquesta distància justa i tan complicada, no?
Sí, és que, mira, precisament jo volia afegir-hi un parell de detalls que crec que són, a partir del que aneu dient, que crec que, a part de la veu, diguem-ne, que és una veu que s'imposa, i fa molt el fet que estigui narrat en present, per mi, eh? Ah, sí, la sensació és que, precisament, és una paradoxa, perquè, en realitat, la veu en tercera persona i el present poden generar una distància, no? Gairebé com d'informativa, però com que, a mesura que hi ha una continuïtat, hi ha un crescendo, a més, en la manera d'explicar les coses, et situa en una mena de quotidianitat, podríem dir-ne, que és molt minuciosa i molt detallista i que es va imposant, a través de l'estil es va imposant. I això fa que jo tinc la impressió que alhora empatitzes, que és el verb que feia servir tu David. Mm-hmm. És a dir, hi ha un moment que precisament, perquè, i aquesta és la paradoxa, precisament perquè és en present i perquè és en aquesta tercera persona, és gairebé una mirada de càmera, en directe, et permet una implicació més directa i és el que jo crec que en aquest sentit funciona també molt bé en el llibre, no? De la implicació de dir, ostres, això que et trasbalsa té a veure amb una observació directa i en present, que estàs allà, no? Ho estàs veient. Això d'una banda. L'altra cosa, una mica a partir del que dèieu vosaltres, és que el que estem vivint és un ritual de transformació. Aquesta mena d'acceptació del bullying constant és el que hem vist després, abans, diguem-ne, als internats anglesos, no? que aquells professors duríssims, que arriba un moment on els monitors i els professors es creuen que, diguem-ne, o es justifiquen a través de la idea, és que això et farà home, és que això et farà una persona, això et crearà, t'endurirà la pell, no? És aquest cor de ciment o gelat que tenim a la coberta del llibre, no? El cor se t'endurirà precisament perquè vius això. Jo no ho he viscut personalment, però vaig estudiar en un col·legi d'hermanos a Manlleu on hi havia interns, i aquests interns entre ells patien aquestes vexacions, no? Era una cosa normal que els interns que entraven amb 8 o 9 anys doncs patissin les vexacions dels que en tenien 12 i 13 i després, quan ells en tinguessin 12 i 13, molt probablement acabarien fent les mateixes vexacions. És un ritual de creixement que és horrible, no? I el que jo em pregunto és fins a quin punt això encara avui dia, evidentment, jo crec que en col·legis majors i en escoles universitàries i en internats, com més cars i com més de dretes, més segurament, això continua funcionant. Em pregunto si això també continua funcionant a nivell de la Masia, per exemple, no? Que els últims anys ha fet un canvi. Avui dia, per exemple, a la Masia hi ha noies també que estudien, no? I que creixen, diguem-ne, per ser esportistes, sobretot per ser futbolistes. Una de les coses que m'ha sorprès del llibre d'en Joan Jordi és que jo no sabia que a la Masia també hi anaven jugadors de bàsquet. Em pensava que era exclusivament de futbol i, per tant, m'imagino, Joan Jordi, que això també creava una mena de, això que deia el David, no? com una segona classe, no? Dintre del micromón aquell en què vivíeu.
Sí, efectivament, vull dir, és una cosa que la gent desconeix bastant, queda bastant sorpresa, fins i tot es pensen que m'ho invento, no? I en realitat, vull dir, era així, vull dir, hi havia sempre doncs, 3 o 4 places per gent del bàsquet. El problema, jo crec que principalment era que el lloc era com molt emblemàtic, no? O sigui, el que simbolitza doncs, aquesta casa de pagès allà al costat del Gol Nord del Camp Nou, jo crec que això atreia moltíssim, no? A certs directius, però no era un lloc en què poguessin residir, no? Realment 30 nanos allà durant un any sencer. jo crec que ho van intentar, possiblement les intencions eren bones, no dic que no, però clar, vull dir, el seguiment que se'n va fer de tot plegat, jo crec que molt abans haurien d'haver dit, escolta, això no està funcionant o no pot funcionar així. Val? Per què? Bàsicament perquè hi havia 4 habitacions en què hi havia entre, crec que eren uns 8 llits, no, cada habitació. Clar, això ja feia que l'ambient fos bastant irrespirable. Però és que, a més, clar, no hi havia, diguéssim, cap habitació perquè pogués residir, no sé, un tutor, un vigilant. Per tant, tot ho delegaven, no?, a un cuiner que estava completament patat, no?, perquè es passava, doncs, tot el dia cuinant, sí, i suportant, doncs, les malifetes dels residents, no?, i d'altra banda, un vigilant que no el veies mai, pràcticament. Llavors, clar, hi ha una confiança, com aquests nanos ja saben a què han vingut, no?, i per tant es comportaran, però que dius, hòstia, a compte de què, no? Vull dir, què et fa pensar que això pot resultar i que pot resultar bé, sobretot? Llavors, clar, com tot, es generaven experiències que podien ser positives, però d'altres que no ho eren gens, no? I això que deies abans, no?, per una banda hi havia, doncs, això, els veterans, per una banda també hi havia la qüestió dels futbolistes i els jugadors de bàsquet, i també s'ha de dir que, tot i que hi havia sempre, doncs, et trobaves, no?, víctimes i botxins, i això jo ho vaig veure, i després quan he anat parlant, m'he anat documentant amb altres jugadors, doncs, hem arribat també a la mateixa conclusió, com els botxins una mica s'anaven repetint, etc. També veies alguns matisos, no?, algunes variacions. Per exemple, si un jugador, no?, això passava molt en els jugadors de futbol, és una observació que jo feia, que tenia un cert estatus, jugava bé, prometia, de cop i volta començava, no?, a baixar el seu nivell, i això és una cosa normal, no?, vull dir, un jugador té les seves jugades, té els seus truquillos, no?, i de cop i volta, doncs, un jugador del teu equip els comença a interceptar, comença a veure que sempre la remanes bé amb l'esquerra, no? Doncs defenso l'esquerra, no? I t'has d'espavilar amb la dreta. Si això no aconsegueixes, comences a baixar el teu nivell, no? Llavors, jo veia també que aquests jugadors, quan baixaven una mica el seu nivell, la manera com eren tractats a la Masia també canviava, no? I això era per mi un matís que també m'interessava, no?, transmetre al llarg del llibre. I d'altra banda, que no tothom era botxí, també hi havia gent que passava per allà de manera indiferent, i jo no he vist res, però evidentment forma part del silenci, i la hipocresia, no?, d'aquells que no volen admetre, sí, doncs, que allà hi havia situacions d'abusos, però també hi havia jugadors que desarticulaven, per exemple, aquest tipus d'actes, no?, I puc dir fins i tot noms i cognoms. Jo no vaig residir, per exemple, amb en Guardiola, però Guardiola, segons m'han dit, era un dels residents que desarticulava quan passaven situacions d'aquest tipus, no?, doncs això, d'abusos o d'assetjament.
Guardiola fa un cameo, hem de dir-ho, en aquest llibre, amb un Golf Cabriolet blanc.
Sí, exactament.
El cotxe que tenia a l'època.
Sí, sí, sembla que tothom ho sap. Sí. No, tenia dubte si el capot era blanc o negre, i vaig dir, mira, és igual, el meu record ara mateix, potser m'ho estic imaginant, era blanca, doncs blanc. They're playing basketball. We love that basketball. They're playing basketball. We love that basketball. They're playing basketball.
Vinga, basketball, que efectivament era la pregunta que feia en Jordi. També a la Masia hi havia basquetbolistes, i no és l'únic que hem de dir que surt de triomfador. A la Guardiola també n'hi ha algun altre jugador cèlebre, no sé si per les seves virtuts futbolístiques o per la seva genètica. En tot cas, Jordi, deies, perdona.
No, molt, només un detall, diguem-ne, una mica en la línia d'això, ja que surten noms, jo no ho diré, però aquest llibre també m'ha servit per confirmar una llegenda que corria, que hi havia un jugador de futbol que estava a la Masia, que era bastant important en el seu moment, i que no va arribar a jugar en el Barça, com a mínim no en els primers equips, va acabar jugant al Mallorca, pel que jo recordo, que era un jugador que el Barça el va acabar fent fora precisament perquè el van enganxar tenint relacions sexuals amb una prostituta d'aquestes que en aquells moments, no sé si avui encara hi són, però en aquells moments sovintejaven al voltant del camp del Barça, no? Vaja, sovintejaven, tenien el negoci allà. I aquest jugador el van agafar, el van enganxar i va acabar marxant de la Masia. I ningú sabia gaire per què, i corria aquesta llegenda entre periodistes, i ara, diguem-ne, jo no me l'acabava de creure, però ara llegint el llibre, la novel·la d'en Joan Jordi, doncs he pensat, sí, esclar, devia ser veritat. O sigui, que hi havia un món exterior, no només hi havia un aïllament, diguem-ne això que deia abans, sinó que hi havia aquest món exterior allà a tocar, que a més era el món on les hormones del creixement, diguem-ne, haurien pogut explayar-se com més millor, no?
Sí, efectivament, vull dir que has donat una mica també en el clau de moltes coses que un s'imagina, no? Que a la Masia doncs, tot funcionava en ordre i, per tant, a part de vetllar per tu, doncs, el context, no? Dins i fora, doncs, era l'ideal. Però bé, sí, jo de tota manera també t'has de confessar que... ara parlo de nivell personal, les coses que jo vaig observar pel que fa a aquesta relació, no, amb el món de la prostitució, no, de tot aquest aparador, no, que hi havia al costat de la reixa, era molt... s'havia naturalitzat moltíssim, no? La relació que hi havia, no? Entre les putes i els residents, gairebé, o sigui, era clarament cordial. I fins i tot en alguns casos potser hi havia fins i tot amistat. De fet, passava sovint que algun resident que feia temps, no, doncs que no, que venia de fora, de Galícia, d'Extremadura, no ho sé, no, de cop i volta trobava, doncs, això, no, una compaisana, doncs, allà fora al carrer, i xerraven, no?
Sí, sí.
I era una cosa
que els feien de mare.
Bé, no diria fins a aquest punt, però sí que era un moment d'escolta, doncs, de recordar la terra, de repassar dos certs fets, de trobar una mica de complicitat, no?
Este és maco.
Sí, sí.
Et sona el nom de Jack Ryan? Hi ha una sèrie a Netflix, recomanada, per cert, per la nostra Oya Sherman, per la Maria Rovira, que, si el teva novel·la es diu Triomfador, aquesta sèrie es diu Losers. I és sobre l'altra cara de l'esport professional, és a dir, aquells que no han excel·lit, aquells que no se n'han sortit, i hi ha un capítol dedicat a un tal Jack Ryan, que era una estrella, o passat, diguéssim, a la història, com a estrella de la streetball, això que tu et va donar el peu a escriure, a desbloquejar, diguéssim, tot el que portaves dintre i començar a escriure la novel·la. Era un grandíssim tirador, ell és de Brooklyn, diuen els que l'han vist jugar que és un dels millors, potser el millor, que no hagi arribat a jugar a la NBA, va arribar a provar amb els New York Nets després de tota una vida jugant als parcs, no? I això, li van dedicar articles a premsa nord-americana, fins i tot una pel·lícula, i un capítol d'aquesta sèrie Losers de Netflix, que és de l'any 19.
I said, that's it, I'm done with basketball, I'm done with coaches, I've been thrown out of so many places, so many people are down on me, I've failed, I'm not successful, I'm going nowhere. I'm going to go back and be the king in a park. And so that's all I wanted to do was...
Doncs això, oi? Algú que no encaixava en la disciplina dels equips on jugava, que també va tenir problemes d'addicció a diverses substàncies, una personalitat difícil, un gran talent que intenta dedicar-se al bàsquet professional, però el que a última hora descobreix és que ell el que vol ser és el rei del parc, no? I trobar una feina, diu, al final, que li pagui les cerveses i les sabatilles. I m'ha fet gràcia de recuperar aquesta sèrie o aquest episodi d'aquesta sèrie, perquè ara veurà Jordi també a què es va acabar dedicant quan ja era molt gran.
You know, I've got the greatest job in the world. I get to hear the laughter of children, and I get to see them smile, and then I get to give them motivational messages. So in my park, I had some of my friends that were negative. I stayed away from those negative people, because what happens when you hang around negative people? Negative things happen when you surround yourself.
Bé, acabem amb un discurs una mica d'autoajuda, no? Però és algú que finalment es dedica als nens i participa en un projecte, en un club que recorda aquells Harlem Globetrotters, no? És a dir, ha descobert que el món, diguéssim, del bàsquet professional, de l'esport professional, és massa competitiu, és massa exigent, no és per tothom. Ell tenia tot el talent, però no totes aquestes capacitats d'un altre ordre, suportar entrenador, suportar disciplina, etc, etc, i finalment, doncs, ha trobat allò que li agradava, no? Que és jugar a bàsquet per fer gaudir a les criatures, no? I ensenyar coses. I clar, el ressò amb la teva novel·la és obvi també, no?
Ostres, doncs no conec aquesta història. Me n'havien parlat de Losers i miraré el capítol per descomptat. Sí, jo crec que hi ha una cosa que no sé si us ha passat. Jo que he fet algunes residències a l'estranger, El bàsquet, o fins i tot el futbol, no? Vull dir, el fet d'haver practicat un esport m'ajuda molt a sociabilitzar, no? O sigui, el fet de... veus gent al carrer, no? No coneixes ningú, no? Em va passar a Londres, em va passar a Palerm, em va passar a Roma, no? No coneixes ningú, però vas allà, puc jugar, passi i tal. I com que has jugat d'alguna manera, ostres, de seguida surts d'allà, a cap d'una hora i volen anar a fotre una cervesa amb tu, demanant contacte. Vull dir, l'esport realment et pot donar, no? Diguéssim, una... com dir-ho, unes eines, no? Mm-hmm. Gràcies a les quals, no, després pots desenvolupar-te, no, socialment, fins i tot. I ara us deia, no, quan vaig recuperar, no, el 2010, no, una mica aquesta pràctica de l'esport del bàsquet, hòstia, hi havia una sèrie de gent que no coneixia, que els veia sempre jugar, i sempre pensava, hòstia, i ara els conec i ens salvem pel carrer i de tant en tant fins i tot ens truquem, va, fotem un partidet o què. Per tant, jo crec que té aquesta cosa que pot ajudar, no, a molta gent, doncs, a sociabilitzar i fins i tot a transmetre certs valors. Perquè això és una cosa que parlava amb un professor de la Universitat de Girona, i em va fer una mica una pregunta trampa en una presentació, diu, quins valors, no, té l'esport, no? I clar, jo vaig començar a donar-li voltes, vaig fer una digressió horripilant, no? Realment que no tenia cap mena de sentit, però vaig arribar a la conclusió, abans de fer el punt i final, que en definitiva els valors els havia portat jo, no? Perquè vaig arribar dient, clar, jo era un jugador que era agressiu, no? Però sempre demanava perdó, no? Si feia una falta, si feia alguna actuació que no era, doncs, això, no? Destacable, demanava perdó, no? O sigui, ajudava els contrincants a aixecar-se, tenia com aquest punt, no? Perquè pensava que de la mateixa manera m'agradaria que em tractessin a mi, no? I clar, vaig arribar a aquest punt, no? De dir, jo crec que al final els valors eren els que jo transmetia, no? I ell em va dir, és que efectivament, no? Vull dir, i em va nombrar, doncs, un filòsof de l'esport que ha fet diferents tractats sobre l'esport i deia, és que l'esport no conté valors, no? O sigui, és més aviat tots els valors que afegim, no? La resta que els practiquem, no? I crec que és una mica això, i això es veu molt clarament, no? Quan veus, doncs, grans figures, no? Doncs, com, per exemple, Cristiano Ronaldo, no? I clar, els valors que transmet són els seus, no són els del futbol, no? Perquè hi ha altres jugadors que precisament transmeten uns altres valors, no? Més des de la humilitat, sí, sí. Més des de l'esforç, del sacrifici, i no de l'ostentació precisament d'un cert poder o d'una certa glòria.
Volem els valors de Ted Lasso, i ara que és la referència de... Ara, i no els de Mourinho, diguem, parlant d'aquest tipus de coses. Adolf, tens un altre llibre que també tenia... Jo vull parlar d'una sèrie i d'un llibre.
Sí, sí, sobretot del llibre, si vols que sigui franc. És El Tiranosaurus, del Guillem Frontera. És un llibre extraordinari, realment. És un llibre extraordinari, publicat altre cop per Club Editor, amb una feliç idea de la Maria Buigas. Aquest llibre es va publicar l'any 77, després d'estar uns quants anys encallat en la censura de l'època, diguéssim, anterior a la mort de Franco, i fins i tot posterior a la mort de Franco, per raons que després explicarem. També en Guillem Frontera sap per pròpia experiència de què parla, perquè ell va estar al seminari, i el seminari és l'escenari justament d'aquesta novel·la. Hem de tirar 30 anys enrere en relació a Triomfador, ens hem de situar a finals dels anys 50, començaments dels anys 60. També és un espai de formació, és un seminari al qual hi van interns, tot de nanos, sobretot de les zones de Mallorca més rurals. L'amistat també hi estava dada, compañero de todos, amigo de ninguno, és allò que intenten inculcar-los amb els nois, però, contra tot pronòstic, en aquí sí que s'estableix una amistat entre els dos protagonistes. De fet, el protagonista és en Miquel Moragues, que és el primer de la classe, un nano que és un privilegiat, en el qual, doncs, hi ha moltes esperances, no només per part de la família, sinó de la mateixa comunitat franciscana, perquè van curts de talent. Però allò que dèiem, contra tot pronòstic, primer és una relació de compassió i després d'amistat, i no sabem si alguna altra cosa més, amb un altre noi que és una mica l'altra cara, és a dir, en Gori Moncada, que era un nano dèbil, entutsolat, diuen, i que, per cert, cosa que m'ha ressonat també a la teva novel·la, xutava com una nina, aquesta idea de la masculinitat associada a una certa pràctica del futbol o a una certa manera de practicar el futbol. Hi ha elements d'intriga, és un ambient molt resclosit, una mena de camp de concentració nacional catòlic, no deixa de ser també un infern, aquell ordre ferri, silenciós, on llegim la justícia no és altra cosa que l'obediència als superiors. amb un grau de control sobre els cossos, sobre les ànimes, o intent de control de les ànimes d'aquells nanos, a través de la figura de l'espieta, a través també del secret de confessió, dels diaris personals que són escrutats pels superiors, i la figura d'un autèntic monstre, però que és un monstre terriblement humà, que és el pare Sales, que és aquest que col·leccionava tot de capses de llumins amb figuretes de monstres antediluvians, que és d'aquí justament d'on procedeix el títol de Tyrannosaurus. No sé si deu haver alguna novel·la anterior a aquesta on relati el que després hem sabut que van ser casos massius d'abusos sexuals. És una novel·la escrita d'una manera molt diferent. Ara no entrarem a comparar-la, ni tampoc compararem, però seria entretingut de fer-ho, no? Quin cercle de l'infern està més a sota, si el teu o el del Frontera, no? Però, en tot cas, aquí sí que la violència és estructural, ve de dalt a baix, està consentida perquè l'única que fa por és l'escàndol, una altra cosa no en fa cap, i a més és una novel·la escrita des de la sensualitat i que té un epíleg extraordinari, realment extraordinari, que encara fa més glaçadora la novel·la, perquè Frontera explica allò que dèiem, no?, que la novel·la, que ell va escriure en 20 i pocs anys, la va enviar a començaments dels anys 70 a la censura a Madrid, en allà hi va quedar encallada, i això és cosa que va saber al cap dels anys, perquè el censor es pensava que la figura de l'abusador, de la figura del pare Sales, estava inspirada en ell. I aquí, en aquest epíleg, hi ha una barreja, diguéssim, probablement, de coses ficcionalitzades i d'altres que són més documentals, realment extraordinari, que acaba de fer d'aquesta novel·la realment una altra experiència lectora, una altra gran experiència lectora d'escriptura insuperable.
Joan Jordi, sempre sortim amb més deures, aquest programa, buscant sempre, no?, afinitats lectores. I ara pensava, estem parlant d'espais opressors i amb l'àmbit del seminari, l'àmbit de la Masia, d'espai narratiu. Volia també destacar una qüestió, no sé si us ha passat amb Triomfador, que jo hi pensava al llarg de la novel·la, que té a veure amb el temps a l'acció, que és, per descomptat, dèiem abans, als 90, hi ha una referència molt determinada a una certa final de la Champions l'any 92, que el lector pot ubicar, no?, temporalment quan passa. Però, fora d'això, tota la novel·la és d'una atemporalitat immensa. I per què? Perquè pensava, si això estigués passant ara, els nanos tindrien mòbils. I això els ancoraria la novel·la en un present molt molest. I, per descomptat, totes les vexacions incorporarien humiliacions públiques a les xarxes i tot plegat. I que hagis, per descomptat, per època, tingut, no?, l'habilitat de treure tota aquesta ferramalla tecnològica permet, per mi, que sigui molt més vigent, no?, i que la situa en un no-temps molt més interessant que no pas ara, no?, que estarien segurament, doncs, el cyberbullying o tot aquest tipus de coses.
Efectivament, vull dir, aquest és un altre tema, perquè és veritat que ara hem començat a posar, no?, ja portem uns anys posant nom a les coses, i per tant allò que es naturalitzava d'alguna manera, doncs en realitat eren fets greus. I ara crec que hi ha més atenció en això. Fins i tot el Barça. Crec que a la nova Masia ha incorporat, no?, unes instal·lacions, no?, que fa més patxoca, que estan més preparades, doncs, per aquesta convivència. Les habitacions són més petites, hi ha diferents, no?, tinc entès, diferents plantes en què viuen, doncs, això, no?, les noies, els nois en una altra planta, diferents esports. Crec que això, evidentment, ajuda, no?, que hi hagi una millor convivència. Però el que deies, efectivament, és així. Vull dir que la meva pretensió, evidentment, era una mica d'universalitzar, no? Sempre he tingut aquesta pretensió, tots els llibres, no?, que, malgrat que fossin locals, no?, de vegades, doncs, parlo de la Catalunya profunda, no?, Manresa, d'escenari, però igualment tot allò ha d'arribar d'alguna manera i ho pot llegir algú de Wisconsin i pensar, ostres, jo m'hi sento igual. I per tant, en aquesta qüestió temporal és una qüestió que per mi era important tractar-la, tot i que tampoc remarcar-la, no? Mm. Vull dir, amb un parell, no?, vull dir, l'actor tampoc és idiota i per tant només que li donis un parell de pistes ja se sap, no?, on s'està ubicant.
O Aito García Reneses, és a dir, hi ha alguns noms que també són molt d'època, Jordi, no?, que surten per aquí, però fora d'això és interessant de treure-li. És que a mi, fins i tot, quan massa actualitat en segons quines històries em treuen del llibre.
És que jo, ja, ara que voldria fer una petita introducció cap al passat i parlar breument dels altres llibres d'en Joan Jordi, perquè penso que O sigui, dit una mica en plan bèstia, podríem dir que en Jordi està escrivint sempre el mateix llibre. Evidentment, no és veritat, però sí que hi ha un fil comú que es ressegueix sempre, ja sigui parlant d'una infermera de l'extraradi de Barcelona o d'un jove que se'n va a treballar, que volta per Europa i se'n va a treballar de cambrer a Londres, però jo crec que sempre, de les víctimes de la pandèmia, no? que trobàvem també a Marginàlia, de la pandèmia del Covid, vull dir, i és aquest fil conductor, que aquí també hi és, evidentment, a Triomfador, és un, jo ho veig, que és la capacitat que té de parlar amb molta normalitat i amb molta naturalitat dels destrets de la vida quotidiana, és a dir, de com tots tenim una vida normal que va avançant sense grans moments, diguem-ne, i de cop un bon dia hi ha com petites alegries i petites decepcions que es poden fer grosses. No? Aquí, en aquest sentit, a Triomfador, i això ho he vist, perdó, ho he vist a mi, Una dona meravellosa és una novel·la que em va fascinar en molts moments, precisament per això, perquè podia ser, diguem-ne, ens ficàvem en la pell d'aquella noia infermera i amb els conflictes amb la seva filla, i de cop el que ens trasbalsava potser no era tant això, sinó simplement una escena que podia haver-hi en un parc on ella anava a seure i diguem-ne, i tranquil·litzar-se. No? I en aquest cas, en el cas de Triomfador, per mi hi ha un element molt important que estic segur, i això en tot cas ens ho confirmaràs, però estic segur que és una porta d'entrada, diguem-ne, molt calculada, que és el principi del llibre, que és quan veiem a l'Ulisses fora de la... encara fora, és a dir, el veiem vivint amb la seva família, no? Mm. I la vida normal. I hi ha una escena que per mi és commovedora, que és quan li regala un hàmster a la seva mare i la seva mare se'l mira amb repugnància, no? Per què volem aquesta rata?
Clar, perquè, no? La novel·la comença i acaba fora de... d'aquest eix central, no? Que és aquesta estada, no? Aquesta experiència a Can Barça, doncs precisament per dimensionar, no? Per humanitzar també el personatge, però sobretot per dimensionar-lo. Jo crec que és el que ens ofereix precisament aquest contrast, no? De algú que està trobant, no? S'està fent preguntes essencials, no? El nano amb tota la seva innocència i en coses que no sap què volen dir, però es comença a preguntar coses, no? Es comença, vol intentar esbrinar el significat, no? De les coses que sembla que d'alguna manera revelen davant d'ell, però no sap molt bé com, què signifiquen, què hi ha darrere d'aquestes coses. I per mi era important, no? D'alguna manera, anar trobant aquestes escenes, algunes fins i tot bucòliques, en què aquesta innocència, aquest intentar fer-te preguntes, no? Essencials, que d'alguna manera van confeccionant, no? D'una identitat, arribés a un moment, no? En què sembla que, doncs, que tot això es transforma en una altra cosa, no? I dius, hòstia, pensava, no?, intuïtivament, no?, que la realitat era d'una manera i resulta que encara té més cares aquesta realitat, no? I crec que aquest és un fet que tothom, o sigui, no cal pensar a una etapa transformadora, vull dir, no ho he dit bé, en una etapa, doncs, d'això, no?, de formació, sinó que ens passa sempre, vull dir, a l'edat adulta, fins i tot, m'interessa molt, per exemple, treballar, no?, els personatges d'una certa edat, no?, fins i tot una certa edat que jo encara no hi he arribat, no?, però és com una mena de projecció de les mateixes preguntes, efectivament, no?, de dir, ostres, encara hi ha coses que em sorprenen, no?, i com és possible? Doncs precisament perquè la vida està plena, no?, d'aquests racons, no?, en què quedes, per una banda, de vegades meravellat, no? Penses, hòstia, això és increïble, però d'altres vegades penses, hòstia puta, però què està passant aquí, per Déu, no? I aquesta tensió la tenim sempre, i qui no la vegi té un problema, no? Jo vaig tenir la sort de poder-ho experimentar, això, a una tendra edat que crec que d'alguna manera em va confeccionar una mirada, també. Això és una cosa que he anat reflexionant molt arran del llibre, de dir, hòstia, tot això que de vegades escric, aquests interessos que tinc, que com molt bé has dit, vull dir, això ho deia Philip Roth, ho vaig llegir en una entrevista, que tenim sistemes, els barregem en un barret, no?, d'aquests de copa, i un dia surt un tema, un altre, però al final són sistemes, vull dir que tothom més o menys és així. Llavors, però la qüestió de la mirada, no? Per què aquesta mirada, no? I a vegades penso que molt probablement, no diré que el culpable, però és d'arran, doncs, això, d'una experiència com va ser, doncs, la de viure, doncs, a Can Barça a una edat, doncs, de formació.
Si em permets, David, ha arribat, jo crec que ha arribat el moment de fer-li la pregunta més inconvenient
aviam.
Ara en Joan Jordi, a partir d'aquesta intuïció narrativa, i ara parlaves de Philip Roth, volia preguntar-te quines són les teves referències, és a dir, quan escrius, quins models has agafat al llarg dels anys, diguem-ne, eh? Ja sé que és, per això et dic que és incòmode, perquè n'hi pot haver molts, i potser ara me'n diràs tres que no, quan arribis a casa diràs, ostres, per què he dit aquests? Però així, quan penses amb autors que o autores que d'alguna manera t'han influït o que creus que són una mica el camí a seguir, en qui penses?
És una pregunta tramposa, eh?
Però mentre te la penses, deixa'm preguntar-li a en Jordi si et refereixes a literatura esportiva, diguem-ne, o en general?
No, en general, en general.
Sí, m'ha semblat que es referia en general.
Sí.
Bé, és això que tu dius, eh? Vull dir, segurament pensaré, hòstia, per què he dit això? No, però en realitat ho tinc bastant clar. Però no són models, és a dir, són autors i autores que d'alguna manera m'han fet girar el cervell. Mm. Això és una experiència que crec que tots he pogut identificar, no? Alguna vegada, quan un autor et fa girar el cervell, no? O sigui, jo, per mi és un gest aquest molt que expressa molt bé, no? que realment em passa, no? És com tot allò que coneixies fins aleshores, de cop i volta canvia, no? O sigui, la teva perspectiva de les coses, no? La teva dimensió a l'hora de percebre la realitat, no? I un d'ells és, per què negar-ho, vull dir, és Follner. Vull dir, Follner per mi és un... Ja us dic, no són models, no? No són models que jo intento, no, d'alguna manera, que són una fita i jo intento emular, no? Però és un d'aquests autors que realment em corprenen i em transformen, i cada lectura per mi és... M'haig de preparar, no? Vull dir, no puc llegir de qualsevol manera, sinó haig d'estar preparat. O sigui, un any abans ja començo a preparar-me. D'aquí un any llegiré Sartoris, no? Doncs va, vinga, va, està preparant. S'acosta la data i vaig notant que, bé, pensa que quan surti de Sartoris o de qualsevol dels seus llibres, no? Seré un altre. És un procés de transformació, gairebé. L'altra és una autora que és l'Elisabeth Strout, no? Realment és una autora que he anat descobrint i m'ha meravellat, no? I també m'ha generat precisament això. És aquests autors, d'aquestes autores, no? Que també podia mencionar segurament la Iris Murdoch, no? Que realment la seva lectura m'ha omplert moltíssim i m'ha fet girar també el cervell, no? De dir, ostres, què és això, no? I fins i tot moltes vegades és aquest desig que hem sentit tots, no? Quan hem llegit un autor que ens ha apassionat, que és de dir, hòstia, jo voldria escriure com aquests, no? Però que saps que és prou difícil, per l'altra banda.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Ma Mino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.
De què? Com jutgem un jugador? Del coratge, de l'altruisme, de la fantasia, ens diu Francesco de Gregori en aquesta obra mestra, protagonitzada per un futbolista, un noiet de 12 anys, Nino, en fi, que falla pilotes, que no se'n surt gaire al terreny de joc, però que, en canvi, és tot un cant a moltes altres coses molt bones i que, finalment, acaba vestint la malla número 7, com crec, per cert, que vesteix Ulisses, no? Que, si no vaig errat, també tria el número 7, finalment li permeten continuar. També Ulisses comença amb el futbol, Joan Jordi, és a dir, que és un esport que transita i amb futboleros, tal com es diu a Triomfador, conviu en aquesta masia. Si convivència és una paraula per designar tota l'experiència hormonadíssima que viu allà dins i que tu has sabut traduir també amb un estil i amb una temperatura estilística tensa que ens manté també com a lectors amb aquesta història. Joan Jordi Miralles, moltes gràcies per transformar-ho en novel·la, en ficció, amb aquesta veu tan ben trobada, i vaja, i gràcies per la resta també, i fins una altra.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, de debò.
Que vagi molt bé. Jordi Puntí, fins
ben aviat. Fins una altra, que vagi molt bé.
Que vagi bé. Olf Beltran, Rosa Silloé, Dolors Joanola i El Príncipe.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.